Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Amb motiu de la festivitat de Sant Bernat de Menton, patró del món excursionista, el proper diumenge 14 de març reobrirà les seves portes al Santuari de la Mare de Déu del Món. En parlarem avui amb la Paquita Caritz, que és membre del patronat de la Mare de Déu del Món. Comencem, com és habitual, l'Església Viva, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Tercer diumenge de Quaresma. Els 10 manaments són vigents. En aquest tercer diumenge de Quaresma es llegeix, com a primera lectura de la missa, la narració dels 10 manaments al llibre de l'Èxode. Aquest text m'ha suggerit reflexionar sobre la vigència dels 10 manaments avui. Recordo un llibre del monjo Anselm Green que portava per títol Els 10 manaments, camins vers la llibertat. I penso de veritat que cal enmarcar els 10 manaments en relació a l'alliberament i a la llibertat. Els que tenim més anys, parlar dels manaments potser ens suggereix només unes normes que s'havien de complir, ni que fos a desgrat, i que servien per fer examen de consciència abans de la confessió. Però segur que haver estat educats en el compliment dels 10 manaments ens ha donat criteris d'orientació per la vida i per distingir el que està bé i el que està malament. Les noves generacions potser no coneixen els 10 manaments i els qui els puguin haver pres a la catequesi potser els semblarà que són història, una cosa del passat. Si estem atents a l'actualitat, podem descobrir que molts fets mostren que no es compleixen els manaments, tant en l'aspecte personal com social. Quan les persones ja no saben el que és bo i correcte, quan ja no segueixen unes normes, ni nosaltres ni el món esdevenim més humans o més lliures. Ens construïm déus absoluts, valors absoluts, que ens esclavitzen o esclavitzen els altres. El llindar del no matar és cada vegada més difús, com ho mostren els atemptats terroristes, els homicidis, la violència, els avortaments, l'eutanàsia, la solució dels problemes amb guerres i amb la llei del més fort. Quan el matrimoni ja no és una institució sagrada, ja no requereix la fidelitat, es trenquen les famílies. Quan no es respecta el propi cos i els dels altres, es perd la dignitat i es pot convertir la sexualitat en una mercaderia. Pensem en les maneres actuals de robar, no només mitjançant els robatoris més habituals, sinó en els comesos per persones amb càrrecs importants. Pensem en la corrupció, en la venda de drogues i armes que roben tantes vides. I podríem continuar. Però n'hi ha prou amb tot això com a mostra per adonar-nos de la vigència dels manaments. El poble d'Israel rep els manaments del desert, a la muntanya del Sinaí, sabent que Déu l'ha alliberat de l'esclavatge d'Egipte i que ara vol oferir-li una aliança d'amor. Per això són rebuts com una distinció especial, no com una càrrega, i perquè el poble sigui un poble lliure. I descobreixo qui és Déu i qui sóc jo, i alhora quin és el camí de la veritable llibertat personal i social. Jesús parla dels manaments i els assumeix portant-los a plenitud. I recordem els 10 manaments. Amor a Déu, el primer, estimaràs Déu sobre totes les coses. El segon, no diràs el nom de Déu en va. El tercer, santificaràs les festes. I l'amor al proïsme. El quart, honraràs pare i mare. El cinquè, no mataràs. El sisè, no cometeràs accions impures. El setè, no robaràs. El vuitè, no diràs falsos testimonis ni mentiràs. El novè, no consentiràs pensaments ni desitjos impurs. El desè, no desitjaràs els béns del teu pròxim. aquests 10 manaments s'engloben en dos. Això és, estimaràs Déu sobre totes les coses i el proisme com a tu mateix per amor a Déu. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Aquest anunci acabarà en 20 segons, però la fam de milions de persones no acabarà mai si no ens ajudes. Contàgia't de solidaritat per acabar amb la més gran pandèmia que pateix el planeta, la fam. Perquè hi ha contagis necessaris que no transmeten cap malaltia i salven vides. Ajuda'ns, entra a mansunides.org i col·labora.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Josep Víctor Gay. Benvingut, Víctor.
Ben trobats.
Quan vulguis.
Aquest mes de març fa 7 anys que va ser cridat a la casa del pare mossèn Modest Prats i Domingo. En la seva polièdrica personalitat sempre va privar la vocació i dedicació al Ministeri de l'Església, que va impregnar les altres missions, com la d'Estudiós de la Llengua i la Cultura del País, la Càtedra Universitària i el Compromís Cívic. La seva memòria es perllonga més enllà de la seva partença. Si fa un parell d'anys veia la llum una curosa publicació, Mestratge de Modest Prats, ara en tenim una segona, Modest Prats, un esperit lliure, que, en base a la pia voluntat del propi mossèn, un grup de devots amics i companys han aplegat un seguit de textos, alguns inèdits, que ajuden a fer memòria d'una de les figures claus de l'Església diocesana en la segona meitat del darrer segle. S'inclouen apunts d'un diari escrit mentre es preparava per ser ordenat prevere. Algunes cartes al diari local, l'homilia en la missa funeral de mossèn Joan Alsina, fill de Castelló d'Empúries com ell, i assassinat durant el cop d'estat del general Pinochet a Xile. Són, tot plegat, uns escrits de bon llegir i que ens ajuden a reflexionar. Especialment destacaríem el text que el Col·legi de Consultors, que formava part d'ells, mossèn Modest Prats, va fer en el relleu episcopal del bisbe Jaume Camprodon. En resum, mereix ser acollit com va treballar i com va escriure mossèn Modest Prats. Podeu trobar aquest llibre de forma gratuïta a la llibreria diocesana.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
La Junta de Confraries de Girona organitza un any més el tradicional Via Crucis a les Creus. En aquesta ocasió, per les mesures sanitàries a causa de la pandèmia, no s'ha pogut organitzar presencialment, però es pot seguir cada diumenge a les 4 de la tarda per via telemàtica a través del canal a YouTube de la Junta de Confraries, que podeu trobar en aquest enllaç, www.juntaconfrariesdegirona.cat. Repeteixo, www.juntaconfrariesdegirona.cat. El darrer diumenge de Quaresma, el Via Crucis serà presidit pel bisbe a la Catedral de Girona i es retransmetrà en directe per poder facilitar-ne la participació. Recordeu l'adreça de la pàgina web de la Junta de Confraries, www.juntaconfrariesdegirona.cat, on trobareu l'enllaç per participar en aquest Via Crucis a les Creus a partir d'un vídeo de YouTube.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Oh. Avui volem parlar de les activitats d'aquesta temporada del Santuari de la Mare de Déu del Món. Com sempre, estan englobades dins d'un lema que enguany és de El Món, un far que ens guia. Parlem amb Paquita Caritx, que és membre del patronat de la Mare de Déu del Món. La tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvinguda, Paquita.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Bé, podríem dir que d'alguna manera aquesta temporada el Santuari de la Mare de Déu del Món s'obre el diumenge que ve, dia 14, amb la festa de Sant Bernat Manton, no?
Sí, però tot el que van capçablats seguint les normes sanitàries del moment.
Sí.
Nosaltres tenim preparada la festa del dia 14, que és diumenge, amb una missa que serà la primera que se celebrarà al santuari, celebrem la festa de Sant Bernat Manton i a la vegada la Romeria de Banyoles.
Que, per cert, aquest any no sé si feu també la benedicció d'eines, tot el que es havia fet fins ara.
El programa ho porta, però el mossèn va dir que sobre la marxa veuríem a veure si ho podem fer-ho. Simbòlicament ho podem fer-ho dins de l'Eglésia, però el bonic és poder fer la processó del Sant fins allà on arriba Verdaguer o així, donar la volta, i allà a la creu es posen els estris i el mossèn els beneeix. Però aquest any possiblement ho fem tot a dins de l'Eglésia.
Molt bé. Bé, Paquita, parlem una mica d'aquest lema d'enguany, El món, un far que ens guia. Què vol dir? Per què heu escollit aquest lema?
Mira, perquè és una pura veritat. El món es veu d'infinitat de llocs. Parlen que des d'allà dalt es veuen cinc bisbats, però des de baix penso que es veu de molt més llocs encara. Aquest lema, bueno, conjuntament amb el patronat i el mossèn, doncs ens va semblar però molt bé i brillant, i degut a que ens va caure a les mans unes fotografies d'en Lluís Roure, que ell havia captat des de l'escala, que hi havia un far a dalt al món, bueno, hi havia un far que brillava un llum, no sabia què era,
sí.
I resulta que era el llum que brillava, era el sol que donaven els vidres. Però, bueno, simbòlicament ja veureu que tots els cartells i tot aquest any va presidir d'aquesta fotografia perquè realment és un far. Però anem més enllà i ara s'ha instal·lat un focus a dalt al teulat que no serà el far des de dies, sinó també de nits. Hi ha una llum que ja hem pogut veure i ha quedat demostrat que es veu de diferents llocs. Es veu des d'Olot, des de la Vajol, des de Figueres, que jo no ho he pogut veure perquè des de casa no es veu, però bueno, es veu de molts indrets.
Que és una manera de dir, allà hi ha la Mare de Déu, també.
Allà hi ha la Mare de Déu que ens guia i ens cuida tot l'any, sempre.
Com està la devoció a la Mare de Déu del món, Paquita?
Molt, molt bé. Puja molta i molta gent, més de la que ens pensem, que entra, com si entrés de puntetes al santuari, prega la Mare de Déu, a vegades van a buscar un ciri, a vegades no, però puja molta, molta gent.
Això també...
A l'hora de la missa no tant, però és un degoteig continu la gent que entra a saludar la Mare de Déu.
Això també ho deveu saber gràcies al llibre que teniu no només a l'habitació de Jacint Verdaguer, sinó també a l'entrada. A mà dreta crec que encara teniu un llibre, no? Que la gent...
Sí, sí, en tenim una a l'Eglésia
i
una a l'habitació del mossèn Cinto. Però degut a la pandèmia i que no es poden tenir i remenar papers, doncs aquest any els hem tingut que retirar.
Bé, doncs...
Ja estem pensant posar una nota en el llibre perquè quedi per la història que aquest any...
Clar.
No, però sí, allà queda reflectides les visites.
Què li demanen a la Mare de Déu del Món, la gent? Que quan llegeixes, per exemple, el llibre de peticions que es té a l'Església, que molts són de gent que no creu real... que no són practicants, perquè ens entenguem, no?
Jo volia destacar això. La gent que entra allà, dic, de puntetes,
sí.
Són gent que no, possiblement no sigui practicant, però principalment el que li demanen és salut, doncs que els hi duri el xicot que tenen, o que els hi vagi bé la vida, o salut per un fill, o donar gràcies, també donen gràcies, que també és molt bonic. Demanen, però també hi ha gent que dona gràcies.
Sí.
Molta gent dona gràcies.
Aquesta, doncs, és la gràcia, no?, que té la Mare de Déu del Món, que sap aglutinar tot tipus de persones, no només els creients.
Sí, exacte, sí, sí.
Paquita, aquest any, com sempre, continuaran les romeries, no?
Sí.
Parla'ns una mica de les romeries que pugen al Santuari del Món.
Bé, primer destacar que l'any passat es varen haver de suspendre unes quantes, no obstant, molts pobles no varen voler deixar de... varen venir una petita representació, sabien que no es podia celebrar com celebraven sempre, però varen pujar a la missa, varen respectar les distàncies i varen voler pujar igual. No totes, algunes ja varen declinar i varen dir que aquest any no pujaven, però déu-n'hi-do les que varen pujar. Últimament ha sortit una revista i en la revista queden allà escrites les que varen pujar.
Bé, aquest any pujaran, doncs, el mes de maig, Tortellà, Cistella, Lledó, Beuda, Segaró, Lligordà, Dosquers, Mallà, Besalú, Crespià,
sí.
Cabanelles, Queixàs, sí, sí. Molts de pobles, no?
L'Alt Fluvià, Avinyonet, Cistella, Vilanant, Navata...
Com hi pugen? Amb autocar? En cotxes particulars?
Autocars molt pocs, poquets.
Sí, perquè la carretera tampoc ho facilita massa, no?
Sí, però bueno, i aquests autocars de 20, de 20 o 25 places o 19, depèn, doncs que també van molt bé, perquè així es poden pujar gent gran que tenen molta il·lusió de pujar i a vegades no tenen amb què pujar-hi. Però normalment arriben en cotxes particulars, molta gent puja a peu, en bicicleta, en moto... les bicicletes últimament és impressionant la quantitat de bicicletes que pugen.
Aquestes romeries passen de pares a fills? Els fills continuen amb la tradició?
Jo diria que sí. Puntualment amb unes romeries. Cal destacar la de Lledó, la de Crespià. Lledó l'han declarada la festa petita del poble i aquell dia tanquen el poble i puja tothom a dalt al món. Vull dir, és la més nombrosa. I Crespià, déu-n'hi-do. D'altres se van mantinguent, però la gent és molt gran i sí que pugen, a vegades els nets ja grans ja pugen els avis a romeria, però és allò que dic, els avis que necessiten que algú els apugi, llavors pugen. Però el jovent no tant. Però ja dic, hi ha casos concrets que sí que puja jovent des de molt petits. Als 6, 7 anys o 8 ja comencen a pujar des de Lledó, veu, que dic déu-n'hi-do. Però, bueno...
A part de les romeries, quines altres festes es fan?
Bé, podríem distingir dos tipus de festes. Les festes litúrgiques, diguéssim, i les festes ja que tenen un nom propi en el santuari. Celebrem, a part de la romeria, celebrem el Ram, la Pasqua, Corpus, Tots Sants i la Immaculada. Després, les que ja tenen nom propi, la més important és la Diada Verdagariana i l'aplec al santuari. L'aplec solem tenir la visita del senyor bisbe i celebrem també la trobada de les Maries del Món i l'ofrena als infants de la Mare de Déu. Per Verdaguer, cada any més o menys s'escau que també puja una altra romeria, una romeria. Aquest any concretament puja la romeria de Avinyonet. Depèn. Després hi ha una que atrau molt a la gent, és la de Sant Joan, que se celebra sempre el dia abans de la nit a la vella de Sant Joan. Celebrem les vespres, fem un sopar i esperem que arribi la flama del Canigó, que cada any ja fa molts anys que ens apuja al Mium Cultural. I després ja tenim la festa gran del santuari, que és la festa de Sant Llorenç. La festa de Sant Llorenç es caracteritza perquè sempre, sempre se celebra el dia que s'escau. El cap de setmana va més malament, però el motiu que se celebra el dia que s'escau perquè els mossens és que estan lliures. Concretament aquest any s'escau un dimarts. És la festa del poble de Sous, un poble que no té habitants, però bueno, llavors aquell dia es conviden els mossens de les Rodalies, també sol assistir el senyor bisbe i es fa una festa molt maca.
L'hostatgeria ja funciona? La gent que pugi al Santuari del Món es pot quedar a dinar?
Sí, sí, es pot quedar a dinar. El restaurant està obert en aquests moments els caps de setmana. Tenim confinament comarcal en aquest moment. Quan tenim confinament municipal no calia perquè no teníem gent per poder-hi anar. I ara sí, els caps de setmana és obert. I sol haver-hi bastanta gent, però gent de la comarca. És clar, els altres no poden venir. I les habitacions estan obertes, però en aquests moments, el ser només comarcal, no ve gaire gent.
Per tant, també t'hi pots quedar a dormir, ja?
Sí, sí. Si la persona ho desitja, es pot quedar a dormir.
De dilluns a diumenge? O hi ha algun dia que no?
No, bueno, ara tot depèn de les normes sanitàries. Ara, com que només és el dissabte i el diumenge, poden fer una... Em sembla mal... Sí, per l'hostatgeria poden tenir obert, però és allò a convenir. Si la gent truca i vol pujar, llavors es posen d'acord. Però no hi ha dies. Ara, en aquest moment, és obert el dissabte i el diumenge.
En tot cas, podem donar el número de telèfon, no?, de l'hostatgeria?
Sí, i tant.
Quin és?
I tant. El telèfon de l'hostatgeria és el 972-19-30-74, que és el mateix del santuari, eh?
972-19-30-74. Què més podem parlar, Paquita? Estem parlant amb Paquita Caritx, membre del patronat del Santuari de la Mare de Déu del Món. Sobre sí. aquesta temporada que s'obre ja, amb l'acte que se celebra el pròxim diumenge, dia 14, la festa de Sant Bernat Manton, que és el patró dels excursionistes.
Bé, m'agradaria poder fer un repàs dels lemes, no sé si me'n recordaré de tots, però cada any ens l'hem treballat una mica, cada any ha sortit millor, cada any està molt bé. Teníem, com ara hem fet, des del món Salvira a l'infinit, el món espai de silenci, el món és un jardí, algun altre que ja no me'n recordo, i ara, últimament, el món, un far que ens guia.
Si parlaves d'aquest far que ens guia, en aquesta foto del bon amic Lluís Roura, el qual des d'aquí el volem felicitar per aquesta fantàstica foto. Doncs moltes gràcies, Paquita Caritx, per estar avui amb nosaltres i que la Mare de Déu del Món sempre ens protegeixi, oi?
Molt bé, gràcies igualment.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 7, visita pastoral als Masos de Pals. El nostre bisbe presidirà la missa a 9:45 del matí. Dimarts que ve, dia 9, pregària per les vocacions sacerdotals. Tots els dimarts a 4:45 de la tarda a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. I dissabte que ve, dia 13, a les 8 del vespre, a l'església parroquial de Maçanet de la Selva, el bisbe Francesc administrarà els ministeris laicals al seminarista Jaume Alreger.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Dintre de breus dies, els subscriptors de la revista diocesana El Senyal rebran a casa seva el nou número, com també a les parròquies que el tindran doncs, el proper cap de setmana. Xavier Roca també és director de la revista diocesana El Senyal, que tenim aquí a l'estudi.
Què tal, Xavier? Hola, què tal, Àngel?
Fantàstica portada.
Sí, la veritat és que aquest número del Senyal és compta amb una portada molt, molt simpàtica i molt excepcional, perquè és el pelegrí de Tossa amb mascareta, amb distància de les altres persones i amb només 5 acompanyants, un fet històric, perquè normalment el pare pelegrí de Tossa, la veritat és que l'acompanyen centenars de persones amb el camí que fa de Tossa cap a Santa Coloma, i la veritat és que una portada així és si més no sorprenent. Amb això, en fi, volem agrair també a David Rueda, que és el fotògraf de l'Ajuntament de Santa Coloma, que ens ha cedit aquesta fotografia que la veritat és que impacta, no? Perquè és això, si coneixes una mica la tradició, et sorprèn.
El tema central quin és?
El tema central precisament és això, és el pelegrinatge en general, com a camí d'esperança. I la veritat és que sí, que dediquem dues pàgines a parlar expressament del pelegrinatge de Tossa, el pelegrinatge del pelegrí de Tossa. Comptem amb el síndic del pelegrí, que és en Joan Antonio Arbías, que ens explica una mica com ha anat aquest any, com s'havia doncs, previst tot, de quina manera s'ha dut a terme, i llavors un testimoni en primera persona del pare Pelegrí, que ens explica com ho ha viscut, i també doncs, a l'interior comptem amb alguna altra fotografia d'aquest pelegrinatge, que també doncs, si es coneix no? una mica aquest esdeveniment, doncs, sorprèn no? per la poca gent que va poder acompanyar doncs, enguany la celebració.
Parlem dels exvots, també la participació dels malalts en altres pelegrinatges, com per exemple el de Lourdes. També hi ha firmes a destacar, la de Miquel Sitjà, que parla de la seva experiència com a pelegrí a Núria.
Exacte, si bé és en una altra secció, que és el llindar, sí que vam decidir doncs, també doncs, anar una mica de bracet amb el tema central dels pelegrinatges i en Miquel Sitjà ens explica doncs, les sovintejades pujades que fa el santuari de Núria i aprofundeix una mica, no? És una pàgina, no? Dona pel que dona, però sí que aprofundeix una mica en el fet del pelegrinar, no? I el fet de fer aquests camins per conèixer un mateix, per també conversar doncs, amb la transcendència, tenir un punt de vista més espiritual, depèn doncs, de cadascú, no? A vegades, doncs, això, els pelegrinatges es fan per diverses raons, i també està bé, doncs, això, conèixer una mica doncs, les experiències de la gent que ens escriu en relació a aquest tipus de pràctica, no?
Xavier Serra Narciso, que és una persona entesa en Panicar, escriu un article sobre Panicar.
Exacte, ens presenta una cristofania, que és la darrera publicació que han fet sobre Panicar a l'editorial Fragmenta, i ens presenta, doncs, aquest nou volum, que, de fet, si no vaig equivocat, també doncs, l'has entrevistat amb un dels anteriors programes d'Església Viva. També doncs, en aquesta plana de tribuna doncs, hem volgut doncs, que ell ens expliqués una mica de què anava aquesta publicació.
I a la contraportada s'entrevista David Floriach, president de la Junta de Confraries de Girona.
Sí, ens anem apropant a la Setmana Santa. La veritat és que després de l'experiència de l'any passat que va quedar tot una mica no, en parèntesi. Aquest any, doncs, des de la Junta de Confraries tenen ganes de, bueno, de, malgrat les restriccions, poder fer alguna cosa. No ens avança al 100%, perquè és veritat que encara estem una mica
a l'expectativa,
no? Però sí que ens dibuixa una mica, primer, la vivència no, de l'any passat i de quina manera ho afronten, i llavors doncs, alguna concreció que ja poden avançar. I que, de fet, en 15 dies jo crec que ja es farà la presentació oficial de les activitats que realment doncs, es duran a terme.
Doncs moltes gràcies, Xavier. Que sigui un èxit el número que sortirà ara del senyal.
Molt bé, que vagi bé.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat per a l'Evangeli d'aquest diumenge 7 de març. Ho fem amb mossèn Pere Carreras, que és sotsdirector de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Benvingut, mossèn Pere.
Benvinguts també a vosaltres.
Quan vulgui.
En l'Evangeli d'aquest diumenge, Jesucrist, a l'expulsar els mercaders del temple, recorda que no podem convertir en mercat la casa del Pare i que el zel del temple el consumia. No estem massa acostumats a la imatge d'un Jesús tan rigorós i estricte, però quan es tracta de la casa del Pare, de la pregària al Pare, estem al cor mateix de la vida cristiana. No fa pas gaires dies, a l'inici d'aquesta mateixa quaresma, l'Evangeli ens advertia que la pregària al Pare del cel ha de néixer del més profund interior de la persona, del cor honrat i sincer. Per això, quan preguem, cal que ens tanquem en pany i clau i preguem al Pare que està present en els llocs més amagats i recompensarà la pregària feta amb senzillesa de cor, en esperit i en veritat.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.